Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El PSC presenta un recurs al Tribunal Constitucional pel veto del Parlament a la designació com a senador de Miquel Iceta, Montse Manent.
Els socialistes no presentaran cap altre candidat al Senat fins que no resolgui el Tribunal. Iceta ha anunciat el recurs per defensar els drets del seu grup parlamentari i els votants del PSC, mentre el vicepresident del govern, Pere Aragonès, s'ha mostrat convençut que el veto està ajustat a dret.
Avui mateix demanarem empara al Tribunal Constitucional en defensa dels drets del nostre grup parlamentari i dels drets del conjunt de catalans i catalanes que veuen minvada la seva representació al Senat.
En aquest cas és el PSC qui té el dret a proposar, però en tot cas sempre el ple del Parlament ho ha de ratificar i, per tant, vol dir que hi ha un dret a proposta però una obligació de negociar, d'acordar amb els grups parlamentaris.
Baix seguiment de la vaga a l'educació pública convocada avui per tots els sindicats del sector, que xifren el seguiment en un 20%, mentre educació el situa en poc més del 10%.
A Girona el seguiment també ha estat escàs, tan sols en algunes poblacions amb problemàtiques concretes com Vidreres o Sant Feliu de Guíxols ha estat més massiu.
FM Girona, Siso García.
Els sindicats reconeixen que ha estat una mala data per convocar-la en un període que coincideix amb la preparació de les PAU a secundària i amb colònies escolars. Escoltem Xavier Díez, portaveu d'USTEC Estès a comarques gironines.
La vaga no ha estat la que volíem. La vaga ha punxat. La vaga no ha tingut el seguiment que hagués estat desitjable. També és veritat que aquest és el pitjor mes per convocar una vaga.
El Departament de Salut invertirà 30 milions d'euros en els propers 3 anys per millorar les instal·lacions de la majoria de centres d'atenció primària.
En la primera fase es compraran equipaments sanitaris, mobiliari i equipaments electrònics valorats en 11 milions. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat com s'invertiran.
Nou equipament i equipament que havia quedat obsolet i que s'ha de renovar, com poden ser ecògrafs, com poden ser holters, com poden ser altre tipus d'equipament. També renovació de mobiliari que necessiten els centres d'atenció primària per poder atendre bé la gent, mobiliari de professionals, mobiliari també de cara als pacients i petites inversions pel que fa a climatització, a canvi de calderes.
Tret de sortir del judici per les 111 obres d'art sacre de les parròquies de la Franja.
El litigi enfronta l'arcabisbat de Barbastre-Montsó amb el bisbat de Lleida, que reclama 83 d'aquestes obres com a pròpies i del Consorci del Museu Provincial.
UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
El bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Javier Pérez, ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar a la justícia civil.
Es triste porque yo hubiera deseado que no hubiéramos llegado a este punto, pero por otra parte tengo que confesaros que he hecho todo lo posible para que de manera dialogada pudiéramos llegar a otro acuerdo que evidentemente es lo que esperábamos. No ha podido ser.
A Tàrrega ja escalfen motors per l'Embarrat 2019 al Festival de Creació Contemporània.
Entre el 24 i el 25 de maig s'exhibiran una vintena de projectes artístics sobre el concepte del progrés.
Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva.
Figura en el programa d'aquest 2019 la tradicional exposició La Gran Màquina 6, concerts audiovisuals, performance, DJs i, per als més petits, El Petit Embarrat. Escoltem Jesús Vilamajor, director del festival.
L'exposició La Gran Màquina és la part principal del festival, a partir de la qual s'articula la resta de la programació i també articulant aquesta idea sobre el progrés.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara s'imposa encara l'ambient assolellat arreu del país, però amb alguns intervals de núvols. Núvols alts i mitjans que van arribant per l'oest del territori, a hores d'ara més nombrosos a l'est de Catalunya, i també amb alguns intervals de núvols baixos que aquest matí ja eren força compactes a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, i esperem que també al llarg de la tarda s'estenguin en d'altres sectors de la meitat sud del litoral. Els núvols, però, es faran més compactes al final del dia i de cara a aquesta pròxima matinada, amb precipitacions que arribaran per l'oest del país i que al llarg de demà esperem que puguin arribar a qualsevol punt del territori. Puntualment podrien ser fins i tot d'intensitat forta a punts del litoral i prelitoral, sobretot al sector central i també a l'interior de la meitat est a partir de la tarda. Precipitacions que, a més, aniran localment acompanyades de tempesta i també de calamar-se amb unes màximes que demà ja quedaran més baixes. Avui, valors entre els 18 i els 23 graus al litoral i al Pirineu i entre els 20 i els 25 a la resta. Avui, sobretot, han pujat a les comarques de Girona. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. És ara mateix la que presenta més problemes de trànsit. Per exemple, la B23, amb trames aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol, sentit Martorell. També d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. A l'autopista del Garraf, ara aturades sobretot a la zona de Sant Boi, ja enllaçant amb Cornellà, la Ronda de Dalt, bàsicament perquè la Ronda de Dalt va molt plena en sentit Besòs fins a la zona de la Vall d'Hebron. Autopista AP7, amb retencions entre Barberà, Sant Cugat, en sentit sud. A Sant Cugat també aturades d'un parell de quilòmetres, però en sentit nord. La B30 és una altra via força carregada, sobretot entre Cerdanyola i Barberà. Pel que fa a la C58, els vehicles s'aturen entre Terrassa i Sant Quirze, en totes dues direccions, també entre Ripollet i Montcada, i atenció als túnels de Vallvidrera, ara amb aturades d'un parell de quilòmetres entre el peatge i la Boca Nord. Acabem a la P7, a la Jonquera, cua de 3 quilòmetres anant cap a França. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El PSC ja ha presentat recurs al Constitucional pel veto del Parlament a la designació com a senador de Miquel Iceta. Els socialistes, de fet, no presentaran cap altre candidat al Senat fins que no resolgui el Tribunal i demanen mesures cautelars. Els partits independentistes defensen l'autonomia del Parlament i denuncien que Pedro Sánchez volia imposar la seva voluntat sobre la cambra. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La candidatura d'Iceta ha rebut 25 vots favorables, 65 en contra i 39 abstencions. El líder socialista només ha aconseguit el suport dels diputats del PSC i de Catalunya en Comú. Acabada la votació, Miquel Iceta ha anunciat el recurs al Tribunal Constitucional.
Avui mateix demanarem empara al Tribunal Constitucional en defensa dels drets del nostre grup parlamentari i dels drets del conjunt de catalans i catalanes que veuen minvada la seva representació al Senat.
En el recurs es demanen mesures cautelars que podrien suposar la paralització de la investidura del president del Senat fins que no resolgui el Tribunal. Tot i això, el vicepresident del govern, el republicà Pere Aragonès, s'ha mostrat convençut que el rebuig a Iceta està ajustat a dret.
El reglament del Parlament de Catalunya és molt clar en aquest sentit. En aquest cas és el PSC qui té el dret a proposar, però en tot cas sempre el ple del Parlament ho ha de ratificar i, per tant, vol dir que hi ha un dret a proposta però una obligació de negociar, d'acordar amb els grups parlamentaris.
Durant el debat parlamentari, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha denunciat l'actitud de la majoria independentista.
Y no se puede votar que no a estas sustituciones salvo que se incumplan estas leyes, salvo que uno esté dispuesto a que las mayorías dejen sin derechos a las minorías. Y eso es lo que está pasando hoy en este Parlamento.
Això malgrat afirmar que tot plegat es deu a que els socialistes els han abandonat els seus socis d'Esquerra. Des de la CUP, el diputat Vidal Aragonès ha defensat el seu no per respecte a la voluntat popular.
No compten els nostres vots ni en forma d'abstenció ni en forma de sí per crucificar i regenerar el règim del 78. Nosaltres pensem que el que el poble de Catalunya va voler obrir per baix no s'ha de tancar per dalt.
En la mateixa línia, Juny ha justificat el seu no per evitar la submissió a Madrid. El PP s'ha abstingut denunciant en la línia de Ciutadans els tractes dels socialistes amb els independentistes.
A Lleida avui ha anat a declarar per un suposat delicte de desobediència el regidor de la Crida CUP, Pau Juvillà, que es va negar a retirar els llaços grocs del seu despatx de la Paeria, com va ordenar la Junta Electoral. Juvillà ha defensat que la decisió de mantenir els llaços va ser col·lectiva. Ho ha ullit de ràdio, Anna Martín.
La Fiscalia s'hi va creiar per la denúncia interposada per Ciutadans a la Junta Electoral de Zona per no retirar els llaços grocs del despatx. Pau Juvillà ha explicat que ha entrat amb la intenció de respondre tot el que se li pregunti.
Oh, clar, sí, no, jo crec que nosaltres venim aquí, el que hem fet ho hem fet coherentment i ho hem fet de manera col·lectiva, ho hem decidit col·lectivament i no ens hem d'amagar de res. Pensem que és absolutament normal el que hem fet en la defensa, com us diem, de llibertats individuals i col·lectives i, per tant, nosaltres ho hem dit, no ens farem enrere, venim aquí a defensar el que hem fet.
El regidor Cupaire s'enfronta si la causa tira endavant a una possible pena d'un any de presó, inhabilitació i una sanció econòmica.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Baix seguiment de la vaga a l'educació pública convocada avui per tots els sindicats del sector, que xifren el seguiment en un 20%. En canvi, segons Educació, només un 10,7% del professorat s'hi ha sumat en demanda de millores laborals i educatives. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Exacte, el seguiment total a Catalunya ha estat del 10,7%, un seguiment molt baix, segons el mateix Departament d'Educació, en comparació amb l'última vaga de professores i professors, que va ser el mes de febrer i que va tenir una incidència del 28%. Segons la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, els docents han entès que ara no és el millor moment per reclamar millors condicions.
En un moment complicat com el que estem ara, en què no tenim un pressupost aprovat i estem en situació de pròrroga pressupostària, doncs per molt que les reivindicacions doncs fossin legítimes i compartides inclús amb el departament, ara no era el millor moment per plantejar-les, no?
El seguiment de la vaga ha estat del 7,7% a les comarques de Girona, del 3,3% a les comarques de Ponent, del 7,8% a Tarragona i del 6,2% a les Terres de l'Ebre. El seguiment més alt ha estat a Barcelona amb el 16% i al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, on han fet vaga el 14% dels docents.
A Girona, el seguiment d'aquesta vaga també ha estat escàs. Tan sols en algunes poblacions amb problemàtiques concretes com Vidreres o Sant Feliu de Guíxols ha estat més massiu. Els sindicats reconeixen que la data triada no ha estat la més encertada. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Seguiment més aviat escàs a les escoles i instituts de comarques gironines de la convocatòria de vaga unitària a l'ensenyament, on s'ha arribat al 15%. Els sindicats reconeixen que ha estat una mala data per convocar-la en un període que coincideix amb la preparació de les PAU a secundària i amb colònies escolars. Escoltem Xavier Díez, portaveu d'Ustec Estès a comarques gironines.
Bueno, la vaga no ha estat la que volíem. La vaga ha punxat. La vaga no ha tingut el seguiment que hagués estat desitjable. També és veritat que qualsevol que li anem a preguntar veuria que aquest és el pitjor mes per convocar una vaga.
En tot, si bé molts centres han treballat a ple rendiment, altres amb problemàtiques concretes com a Vidreres i Sant Feliu de Guíxols, el seguiment ha estat més massiu. Un centenar de professors i representants de tots els sindicats de l'ensenyament públic s'han concentrat aquest migdia davant la seu de la Generalitat a Girona per reclamar millores al professorat i al conjunt de l'ensenyament públic.
I a Sabadell, un dels municipis on es fan més evident les mancances que denuncien els sindicats, el seguiment de la vaga ha estat més aviat desigual. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és revertir les retallades i és que diuen que el context actual ha incrementat el copagament de les famílies per excursions o material educatiu i que, a més, la inversió en els edificis ha baixat en un 20%. José Luis González, delegat d'ensenyament de la CGT al Vallès, ha posat un exemple de Sabadell.
Sí que és veritat que el curs passat es va obrir un nou institut a Can Oriat, però en un edifici doncs, molt vell, amb moltíssimes mancances. I ara mateix, per exemple, aquest curs obre un nou institut per cobrir, per exemple, aquestes mancances, però bueno, ara mateix és un descampat sense absolutament res i començaran treballant en barracons.
La comunitat educativa s'ha manifestat avui en diferents punts de Catalunya amb la voluntat d'aturar el desmantellament de l'educació pública que s'està produint amb una conversió cap a un model concertat i privat i cap a una escola més segregadora.
I a Vilafranca del Penedès, la coordinadora d'AMPAs vol situar la lluita contra la segregació escolar com a prioritat a l'agenda municipal. Volen que la diversitat es reparteixi equitativament als centres educatius. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez, bona tarda.
Bona tarda. La coordinadora neix per diferents motius, però en primer lloc vol situar el debat i la lluita contra la segregació escolar com a prioritat en l'agenda política i social de Vilafranca. L'objectiu és aconseguir una distribució homogènia de l'alumnat a tots els centres perquè sigui un retrat concorde a la societat de Vilafranca en la seva diversitat. Alba Fortuny és membre de la coordinadora.
Demanem que l'administració local es prengui el tema de la segregació escolar amb seriositat, en lloc d'amagar-lo i minimitzar-lo, fet que només contribueix a accentuar el problema. I sobretot que demostri compromís.
Com a mesures per avançar contra la segregació escolar, des de la coordinadora proposen garantir que en els nous processos de preinscripció escolar de P3 els percentatges de concentració d'alumnat en situació de vulnerabilitat econòmica i d'origen estranger no superin, en cap cas, el 25%.
Més coses. El Departament de Salut invertirà 30 milions d'euros en els propers 3 anys per millorar les instal·lacions i equipaments de la majoria dels 400 centres d'atenció primària que hi ha a tot Catalunya. Es compraran equipaments sanitaris, mobiliari i equips electrònics. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Les compres i reformes es faran als CAPs més antics o amb més necessitats. La primera fase comença el mes vinent i es compraran equipaments sanitaris i mobles valorats en 11 milions. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat com s'invertiran.
nou equipament i equipament que havia quedat obsolet i que s'ha de renovar, com poden ser ecògrafs, com poden ser holters, com poden ser altre tipus d'equipament. També renovació de mobiliari que necessiten els centres d'atenció primària per poder atendre bé la gent, mobiliari de professionals, mobiliari també de cara als pacients, i petites inversions pel que fa a climatització, a canvi de calderes.
El vicepresident Pere Aragonès i la consellera Vergés han presentat el plan al CAP de Sant Martí, a la Verneda, que cobreix 50.000 persones. En aquest CAP s'invertiran 70.000 euros per insonoritzar una sala i comprar un ecògraf, i també s'incorporaran dos metges nous.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Tret de sortir del judici per les 111 obres d'art sacra de les parròquies de la Franja. El litigi enfronta d'una banda l'arcabisbat de Barbastre-Montsó i de l'altra el bisbat de Lleida, que reclama 83 d'aquestes obres com a pròpies, i del Consorci del Museu Provincial. Avui han declarat els bisbes de les dues diòcesis. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Javier Pérez, ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar a la justícia civil.
Es triste porque yo hubiera deseado que no hubiéramos llegado a este punto, pero por otra parte tengo que confesaros que he hecho todo lo posible para que de manera dialogada pudiéramos llegar a otro acuerdo que evidentemente es lo que esperábamos. No ha podido ser, bueno, pues yo creo que también a los pobres nos asiste la justicia.
L'advocat del bisbat de Barbastre-Montsó, Joaquín Guerrero, ha exposat els arguments que utilitzarà en el judici civil.
Hubo un juicio en Lérida, concretamente no en Aragón, sino en Lérida, en el cual el juez dijo que esos bienes no eran del obispado de Lérida. Además de toda una historia que ahí está, que es la que jugó la Iglesia cuando este asunto se sometió en principio a los tribunales de la Iglesia.
Aquest dijous el judici ha començat amb les declaracions del bisbe de Lleida i el de Barbastre-Montsó. Està previst que la vista s'allargui dos dies, ja que estan citades una desena de persones entre testimonis i pèrits.
El Seguici Popular de Tarragona no sortirà a rebre el nou arquebisbe. La cerimònia, que tindrà lloc el pròxim 8 de juny, no comptarà per primera vegada amb el Seguici com a protesta pels recents casos d'abusos sexuals apareguts en el si de l'Església a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
S'ha decidit amb 17 vots en contra, 11 vots a favor i una abstenció. Aquesta votació ha sigut secreta i en una urna. Quan es va començar a debatre aquesta qüestió, es va parlar que tothom respectaria la decisió, sortís el que sortís. La consellera de Festes, Begoña Flori, ha volgut destacar el respecte amb què s'ha debatut la qüestió i la pluralitat.
Bueno, de participatiu, com sempre hem fet en l'àmbit de festes, perquè aquest protocol ha sigut un protocol dels més participatius de la història, la revisió última que vam fer, que va durar dos anys. La dinàmica que té la festa de Tarragona és una dinàmica, per una banda, molt regulada en el propi protocol, però a la vegada molt oberta amb aquestes qüestions extraordinàries, i jo crec que això és un valor en positiu.
La consellera ha recordat que l'arcabisbe entra igual i que l'Ajuntament facilitarà allò que pugui li demanin. També ha comentat que des de l'arquebisbat s'havien posat a disposició de la ciutat i respecten la decisió.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Els equips d'emergència busquen per terra, mar i aire un pescador desaparegut des d'ahir a Tossa de Mar, a la Selva. Es tracta d'un home de 49 anys i veí d'aquest municipi. De moment han trobat la seva bossa i altres objectes personals en el punt on l'havien vist per primera vegada.
L'home va sortir a pescar ahir a la tarda a les roques de sota el far de Tossa de Mar. Els equips de recerca es van activar ahir a la nit després que la família advertís que no havia tornat a casa. De moment s'ha localitzat una bossa amb les seves pertinences, però els experts les corrents el podrien haver arrossegat fins alta mar. Per això la recerca també es concentra a Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols.
No deixem el mar perquè dissabte arrenca la temporada de vigilància de les platges al Maresme. De moment, el Servei de Salvament i Socorrisme comença a funcionar en 3 de les 4 platges de Mataró, Baradó, Callao i Ponent. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Comença així la temporada mitja i la cobertura s'efectua durant els caps de setmana i els festius. A partir del 16 de juny començarà la temporada alta i el servei s'estendrà també a la platja de Sant Simó i passa a ser servei diari. Aquest és el segon any que l'empresa Proactiva s'encarrega de la vigilància i el salvament de les platges de la ciutat de Mataró, que durant la temporada alta comptaran amb 16 socorristes. Al llarg de la temporada, la Creu Roja oferirà el servei de bany adaptat, posant la cadira amfibi a disposició de qui ho necessita a la platja del Baradó. Per tercer estiu consecutiu, l'horari serà des del proper dissabte fins a l'11 de setembre, de 10 del matí a 7 de la tarda.
Sento com les coses que faig
En cultura, a Tàrrega ja escalfen motors per l'Embarrat 2019, el Festival de Creació Contemporània que exhibirà el 24 i 25 de maig una vintena de projectes artístics sobre el concepte de progrés. Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva, bona tarda.
Bona tarda. Aquest certamen té com a objectiu divulgar l'art i el pensament entre societat, incentivar la creació artística i promoure el patrimoni cultural. Figura en el programa d'aquest 2019 la tradicional exposició La Gran Màquina 6, concerts audiovisuals, performance, DJs i, per als més petits, El Petit Embarrat. Escoltem Jesús Vilamajor, director del festival.
L'any, l'exposició La Gran Màquina és la part principal del festival, a partir de la qual s'articula la resta de la programació i també articulant aquesta idea sobre el progrés, que és el lema principal d'aquest any. Hem participat més o menys 200 artistes d'arreu del món i hem fet una selecció de 20 projectes, tots ells vinculats en el progrés des de diferents perspectives.
El festival Embarrat tindrà lloc al Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat del 24 al 26 de maig.
I arriba la tercera edició de les Garrigues en Flor. Els millors muntatges florals es podran veure a partir d'aquest cap de setmana a més d'una vintena de pobles garriguencs. El concurs busca un any més embellir els pobles de la comarca i inclou també un certamen per Instagram. M1FM, Laura Porroy.
Un certamen que també té l'objectiu de millorar la imatge dels pobles de les Garrigues com un element d'atracció per la població en general i pels turistes. Com a novetat d'aquesta edició, aquest dissabte 18 de maig s'organitza un Instawalk pels carrers guarnits de Cervià de les Garrigues i el Vilosell. Com en les passades edicions, hi poden participar tots els ajuntaments, els grups de veïns i veïnes o persones a títol individual. També els establiments i comerços dels pobles que vulguin decorar els balcons, carrers, façanes i entrades amb flors i plantes naturals. Paral·lelament, es farà un concurs d'Instagram on les temàtiques seran pobles envellits, flors i paisatge de les Garrigues. L'etiqueta per identificar les fotografies serà Les Garrigues en Flor 2019.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, sort diversa per als catalans a la primera jornada del play-off d'ascens a la Lliga LEP Plata.
El Club Bàsquet Pardinyes ha debutat amb victòria a la primera jornada del play-off que es disputa a Pontferrada. Els lleidatans han vençut per 90-73 al Gran Canari. El proper rival del Pardinyes serà el Chantada. Menys sort ha tingut l'Igualada en el seu grup que es disputa al Jazires. Els igualadins han perdut contra Enrique Soler de Melilla per 86-81 a la pròrroga. Els de la Noia han deixat escapar la victòria ja que dominaven l'electrònic de 7 a manca de 2 minuts. L'Igualada intentarà redreçar el play-off demà contra el Gandia. I el Tarragona s'ha enfrontat a l'Ardó i Navarrés aquesta tarda en la competició que suposa el comiat de l'entrenador Berni Álvarez. El partit ha acabat fa uns minuts amb derrota del Tarragona per 62-71.
Aquest cap de setmana arriba la final a 4 de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet.
El Viladecans i el Lleida jugaran dissabte a la primera semifinal, mentre que la segona enfrontarà el Bàsquet Almeda i el Gallec Unigirona. Els guanyadors s'enfrontaran diumenge al migdia a la final. Tots els enfrontaments es podran seguir per les televisions locals i la plataforma Xala. Escoltem la jugadora Espati Genius de l'Unilever Viladecans i Vanessa González del Gallec Girona.
Moltes ganes, perquè hem treballat molt durant tot l'any per arribar fins aquí. Hem tingut els nostres moments i sabem el que ens estem jugant, però tampoc volem anar pressionades. Sabem el rival que tenim, sabem que és molt fort, que ha de ser un partit molt seriós i molt dur, i bé, a disfrutar-la treballant i que ens l'emportem.
Doncs jo crec que totes anem amb moltes, moltes ganes, perquè el no esperar-nos doncs és un regal. Llavors, amb això molt contentes i amb moltes ganes i molt motivades. Tenim dues lesions de fa poc que no arribaran, llavors això ha tocat una mica l'equip, però crec que també ens ha fet més fortes i llavors lluitarem encara més per elles, perquè elles s'han guanyat poder jugar aquesta final a 4 i no la podran jugar.
Adrián Chapela renova per dues temporades més. El base gallec vestirà la samarreta del Força Lleida fins al juny de 2021.
A la renovació d'Eric Estuts i de l'entrenador Jorge Cerna se li ha de sumar la d'Adrián Chapela. Els lleidatans i el base gallec han arribat a un acord pel qual Chapela continuarà vestint la samarreta negra dues temporades més, fins al 2021. El jugador de Lugo, de 25 anys i 1,92 d'alçada, va ser la primera nova incorporació a l'equip de la temporada passada, tancant-se el seu fitxatge a finals del mes de juny del 2018.
UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Bona notícia per l'entorn de l'ICG Força Lleida. La renovació d'Eric Estuts i de l'entrenador Jorge Cerna se li ha de sumar la d'Adrián Chapela. Els lleidatans i el base gallec han arribat a un acord pel qual Chapela continuarà vestint la samarreta negra dues temporades més, la 2019-2020 i la 2020-2021. El jugador de Lugo, de 25 anys i de 1,92 d'alçada, va ser la primera nova incorporació a l'equip de la temporada passada, tancant-se el seu fitxatge a finals del mes de juny de 2018. Adrián Chapela va exercitar-se sota les ordres de Jorge Cerna des del primer dia, participant en la pretemporada de l'equip i fent presència sobre el parquet en totes les jornades de l'Aleport, un total de 34 partits. El base ha jugat una mitja per partit de 20 minuts i 42 segons, registrant uns números per en contra de 6,4 punts, 51,9% en tirs de 2 i 77,3% en tirs lliures, amb un 7,5 de valoració. Encara hi ha força ofertes de renovació sobre la taula en els despatxos a la capital del Segrià. Noms com Juran, Miqui Feliu, Fernando Sierra o Shaquille O'Neal són els homes que els lleidatans intentaran retenir com a mínim una temporada més.
I més renovacions, en aquest cas Albert Blázquez renova amb la Unió Esportiva Olot. Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Abona't a la nova temporada de l'Auditori.
Viu en directe la força de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la millor música antiga i de cambra. Descobreix les propostes de la Banda Municipal de Barcelona i gaudeix dels concerts amb tota la família.
Abonaments i entrades ja a la venda a auditori.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
La velocitat de la llum. Quan ens desplacem, ho fem a certa velocitat. Així, per exemple, podem circular amb un cotxe a 100 km per hora, 120, oi? Amb un avió a 1.000 km per hora, més o menys, i podríem agafar un coet i anar a 20.000 a 30.000 km per hora. Si la tecnologia ho permetés, podríem anar augmentant aquesta velocitat fins a l'infinit, fins que ens donés la gana? No, hi ha una velocitat màxima a l'univers. És la velocitat de la llum. Per tant, la velocitat de la llum és un límit màxim que no podem traspassar. Aquesta velocitat és enorme, és de 300.000 quilòmetres cada segon, no per hora, no, per segon. Això vol dir que en un segon la llum recorre 300.000 quilòmetres, gairebé la distància de la Terra a la Lluna. Només la llum i algunes altres partícules poden anar a aquesta velocitat. La resta d'objectes de l'univers ens movem a velocitats més baixes. Com que la llum d'un objecte tarda un cert temps per arribar fins a nosaltres, oi? La llum que surt d'una estrella, la llum que surt d'un planeta, d'una galàxia... Això significa que sempre estem mirant cada cop més lluny i cada cop més en el passat. Quan mirem la Lluna, estem veient la Lluna fa un segon. Quan mirem el Sol, estem mirant el Sol fa 8 minuts. Quan mirem una estrella fa 4 anys, o 10, o 20 anys que va sortir la llum d'aquella estrella i ens ha arribat a nosaltres. Però penseu que quan mirem una galàxia, estem mirant com era aquella galàxia fa milions d'anys. 2 milions d'anys, 4, 5, 10... Depèn de la distància que estigui. En astronomia sempre estem mirant el passat. Els telescopis podríem dir que són com màquines de temps, però que miren el passat, no podem mirar el futur. Avui en dia ja hem fotografiat les primeres galàxies que es van formar a l'univers, la llum de les quals va sortir d'elles fa uns 13.000 milions d'anys. Estem veient com era l'univers fa 13.000 milions d'anys. És una passada, eh? Anem molt, molt, molt enrere. Per tant, això, la velocitat de la llum és una velocitat màxima, és molt gran i quan mirem amb telescopi sempre estem mirant el passat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El PSC presenta un recurs al Tribunal Constitucional pel veto del Parlament a la designació com a senador de Miquel Iceta.
Els socialistes no presentaran cap altre candidat al Senat fins que no resolgui el Tribunal. Iceta ha anunciat el recurs per defensar els drets del seu grup parlamentari i els votants del PSC, mentre el vicepresident del govern, Pere Aragonès, s'ha mostrat convençut que el veto està ajustat a dret.
Avui mateix demanarem empara al Tribunal Constitucional en defensa dels drets del nostre grup parlamentari i dels drets del conjunt de catalans i catalanes que veuen minvada la seva representació al Senat.
En aquest cas és el PSC qui té el dret a proposar, però en tot cas sempre el ple del Parlament ho ha de ratificar i, per tant, vol dir que hi ha un dret a proposta però una obligació de negociar, d'acordar amb els grups parlamentaris.
Baix seguiment de la vaga a l'educació pública convocada avui per tots els sindicats del sector, que xifren el seguiment en un 20%, mentre Educació el situa en poc més del 10%.
A Tarragona el seguiment també ha estat escàs. Una cinquantena de docents s'han manifestat davant els serveis territorials d'ensenyament per demanar revertir les retallades.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Sota el lema ve d'una hora i va de ràtios, asseguren que hi ha voluntat de negociar i que hi ha mesures que no costen diners. Així ho ha explicat Josep Maria Cartanyà, portaveu d'USTEC de Tarragona.
Aquest mateix dilluns, dia 13, van córrer a tots els serveis territorials a convocar els directors dels centres per dir-los les plantilles del curs vinent, quan encara és un tema que està en litigi i està en negociació.
El Departament de Salut invertirà 30 milions d'euros en els propers 3 anys per millorar les instal·lacions de la majoria de centres d'atenció primària.
En la primera fase es compraran equipaments sanitaris, mobiliari i equips electrònics valorats en 11 milions. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat com s'invertiran.
Nou equipament i equipament que havia quedat obsolet i que s'ha de renovar, com poden ser ecògrafs, com poden ser holters, com poden ser altre tipus d'equipament. També renovació de mobiliari que necessiten els centres d'atenció primària per poder atendre bé la gent, mobiliari de professionals, mobiliari també de cara als pacients i petites inversions pel que fa a climatització, a canvi de calderes.
Tret de sortir del judici per les 111 obres d'art sacre de les parròquies de la Franja.
El litigi enfronta l'arcabisbat de Barbastre-Montsó amb el bisbat de Lleida, que reclama 83 d'aquestes obres com a pròpies i del Consorci del Museu Provincial.
UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Javier Pérez, ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar a la justícia civil.
Es triste porque yo hubiera deseado que no hubiéramos llegado a este punto, pero por otra parte tengo que confesaros que he hecho todo lo posible para que de manera dialogada pudiéramos llegar a otro acuerdo que evidentemente es lo que esperábamos. No ha podido ser.
A Tàrrega ja escalfen motors per l'Embarrat 2019 al Festival de Creació Contemporània.
Entre el 24 i 25 de maig s'exhibiran una vintena de projectes artístics sobre el concepte de progrés.
Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva.
Figura en el programa d'aquest 2019 la tradicional exposició La Gran Màquina 6, concerts audiovisuals, performance, DJs i, per als més petits, El Petit Embarrat. Escoltem Jesús Vilamajor, director del festival.
L'exposició La Gran Màquina és la part principal del festival, a partir de la qual s'articula la resta de la programació i també articulant aquesta idea sobre el progrés.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara s'imposa encara l'ambient assolellat arreu del país, però amb alguns intervals de núvols. Núvols alts i mitjans que van arribant per l'oest del territori, a hores d'ara més nombrosos a l'est de Catalunya i també amb alguns intervals de núvols baixos que aquest matí ja eren força compactes a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, i esperem que també al llarg de la tarda s'estenguin en d'altres sectors de la meitat sud del litoral. Els núvols, però, es faran més compactes al final del dia i de cara a aquesta pròxima matinada, amb precipitacions que arribaran per l'oest del país i que al llarg de demà esperem doncs, que puguin arribar a qualsevol punt del territori. Puntualment podrien ser fins i tot d'intensitat forta a punts del litoral i prelitoral, sobretot al sector central i també a l'interior de la meitat est a partir doncs, de la tarda. Precipitacions que, a més, aniran localment acompanyades de tempesta i també de calamar-se amb unes màximes que demà ja quedaran més baixes. Avui, valors entre els 18 i els 23 graus al litoral i al Pirineu i entre els 20 i els 25 a la resta. Avui, sobretot, han pujat a les comarques de Girona. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballart. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sembla que ja millora el trànsit en general en aquesta xarxa viària. Destaquem, però, encara aquests 4 quilòmetres de cua a l'autopista AP7, al tram de la Jonquera i en sentit nord, anant cap a França. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, aquí, com us dèiem, la veritat és que ha millorat força el trànsit. És cert que les dues rondes, sobretot la ronda de dalt, encara van carregades en sentit Besòs. La C58 presenta força lentitud entre Montcada i Ripollet, d'entrada a Barcelona, bàsicament, i també un pèl a Badia en sentit nord. També hi ha un petit tram de retencions ara a la C17, a la zona de la Llagosta i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El PSC ja ha presentat recurs al Constitucional pel veto del Parlament a la designació com a senador de Miquel Iceta. Els socialistes, de fet, no presentaran cap altre candidat al Senat fins que no resolgui el Tribunal i demanen mesures cautelars. Els partits independentistes defensen l'autonomia del Parlament i denuncien que Pedro Sánchez volia imposar la seva voluntat sobre la cambra. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La candidatura d'Iceta ha rebut 25 vots favorables, 65 en contra i 39 abstencions. El líder socialista només ha aconseguit el suport dels diputats del PSC i de Catalunya en Comú. Acabada la votació, Miquel Iceta ha anunciat el recurs al Tribunal Constitucional.
Avui mateix demanarem empara al Tribunal Constitucional en defensa dels drets del nostre grup parlamentari i dels drets del conjunt de catalans i catalanes que veuen minvada la seva representació al Senat.
En el recurs es demanen mesures cautelars que podrien suposar la paralització de la investidura del president del Senat fins que no resolgui el Tribunal. Tot i això, el vicepresident del govern, el republicà Pere Aragonès, s'ha mostrat convençut que el rebuig a Iceta està ajustat a dret.
El reglament del Parlament de Catalunya és molt clar en aquest sentit. En aquest cas és el PSC qui té el dret a proposar, però en tot cas sempre el ple del Parlament ho ha de ratificar i, per tant, vol dir que hi ha un dret a proposta però una obligació de negociar, d'acordar amb els parlamentaris.
Durant el debat parlamentari, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha denunciat l'actitud de la majoria independentista.
Y no se puede votar que no a estas sustituciones salvo que se incumplan estas leyes, salvo que uno esté dispuesto a que las mayorías dejen sin derechos a las minorías. Y eso es lo que está pasando hoy en este Parlamento.
Això malgrat afirmar que tot plegat es deu a que els socialistes els han abandonat els seus socis d'Esquerra. Des de la CUP, el diputat Vidal Aragonès ha defensat el seu no per respecte a la voluntat popular.
No compti en els nostres vots ni en forma d'abstenció ni en forma de sí per crucificar i regenerar el règim del 78. Nosaltres pensem que el poble de Catalunya va voler obrir per baix no s'ha de tancar per dalt.
En la mateixa línia, Junts per Catalunya ha justificat el seu no per evitar la submissió a Madrid. El PP s'ha abstingut denunciant, en la línia de Ciutadans, els tractes dels socialistes amb els independentistes.
A Lleida avui ha anat a declarar per un suposat delicte de desobediència el regidor de la Crida CUP, Pau Juvillà, que es va negar a retirar els llaços grocs del seu despatx de la Paeria, com va ordenar la Junta Electoral. Juvillà ha defensat que la decisió de mantenir-los va ser col·lectiva. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La Fiscalia s'hi va creiar per la denúncia interposada per Ciutadans a la Junta Electoral de Zona per no retirar els llaços grocs del despatx. Pau Juvillà ha explicat que ha entrat amb la intenció de respondre tot el que se li pregunti.
Oh, clar, sí, no, jo crec que nosaltres venim aquí, el que hem fet coherentment i ho hem fet de manera col·lectiva, ho hem decidit col·lectivament i no ens hem d'amagar de res. Pensem que és absolutament normal el que hem fet en la defensa, com us diem, de llibertats individuals i col·lectives i, per tant, nosaltres ho hem dit, no ens farem enrere, venim aquí a defensar El que hem fet...
El regidor Cupaire s'enfronta si la causa tira endavant a una possible pena d'un any de presó, inhabilitació i una sanció econòmica.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Baix seguiment de la vaga a l'educació pública convocada avui per tots els sindicats del sector, que xifren el seguiment en un 20%. En canvi, segons Educació, només un 10,7% del professorat s'hi ha sumat en demanda de millores laborals i educatives. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Exacte, el seguiment total a Catalunya ha estat del 10,7%, un seguiment molt baix, segons el mateix Departament d'Educació, en comparació amb l'última vaga de professores i professors, que va ser el mes de febrer i que va tenir una incidència del 28%. Segons la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, els docents han entès que ara no és el millor moment per reclamar millors condicions.
En un moment complicat com el que estem ara, en què no tenim un pressupost aprovat i estem en situació de pròrroga pressupostària, doncs per molt que les reivindicacions doncs fossin legítimes i compartides inclús amb el departament, ara no era el millor moment per plantejar-les. No?
El seguiment de la vaga ha estat del 7,7% a les comarques de Girona, del 3,3% a les comarques de Ponent, del 7,8% a Tarragona i del 6,2% a les Terres de l'Ebre. El seguiment més alt ha estat a Barcelona amb el 16% i al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, on han fet vaga el 14% dels docents.
Seguiment també escàs de la vaga a Tarragona, on aquest matí les protestes s'han concentrat davant els serveis territorials d'ensenyament per demanar revertir les retallades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Més d'una cinquantena de persones s'han manifestat aquest dijous amb motiu de la vaga d'ensenyament convocada per diversos sindicats. La manifestació ha arribat fins als serveis territorials d'ensenyament de Tarragona, on han demanat revertir les retallades que van patir. Una vaga que, segons els organitzadors, ha tingut un seguiment del 15% al Camp de Tarragona i on han volgut deixar molt clar que no va de qüestions polítiques. Sota el lema "ve d'una hora i va de ratios", asseguren que hi ha voluntat de negociar i que hi ha mesures que no costen diners. Així ho ha explicat Josep Maria Cartanyà, portaveu d'USTEC de Tarragona.
Aquest mateix dilluns, dia 13, van córrer a tots els serveis territorials, els delegats territorials, a convocar els directors dels centres per dir-los les plantilles del curs vinent, quan encara és un tema que està en litigi i està en negociació.
Pel que fa al seguiment de la vaga, creuen que molta gent no l'ha fet perquè d'aquí poc es poden demanar les places provisionals o també comissions de serveis, entre altres.
Al Baix Empordà, les AMPAs de Calonge i Sant Antoni compten ja amb el suport de l'Ajuntament per reclamar un cop més a Educació la jornada lectiva ininterrompuda a tots els centres del municipi. Fins ara, la resposta de la Generalitat ha estat sempre un no. Televisió de Costa Brava, Núria Cucharero.
Fa anys que el municipi treballa per aconseguir que la jornada continuada s'implanti a les escoles de primària de la població. De fet, des del 2012 que s'ha presentat sol·licitud al departament sense que de moment s'hagi tingut èxit. Amb el nou suport unànim de l'Ajuntament, les AMPAs tornaran a elevar la petició al departament perquè se'ls inclogui dins la prova pilot. Malgrat tot, el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Martí Fonelleres, que esdevé el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, va avançar que, de moment, des del departament no hi ha voluntat d'ampliar el nombre d'escoles que formen part de la prova pilot. Martí Fonelleres és el delegat dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona.
No hi ha centres nous, per tant, no hi ha cap centre que s'inclogui de cap territori.
Tot i així, va animar i recolzar les AMPAs a seguir amb l'objectiu d'aconseguir que els centres escolars de primària tinguin l'horari compactat en un futur proper.
El Departament de Salut invertirà 30 milions d'euros en els propers 3 anys per millorar les instal·lacions i equipaments de la majoria dels 400 centres d'atenció primària que hi ha a tot Catalunya. Es compraran equipaments sanitaris, mobiliari i equipaments electrònics. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Les compres i reformes es faran als CAPs més antics o amb més necessitats. La primera fase comença el mes vinent i es compraran equipaments sanitaris i mobles valorats en 11 milions. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat com s'invertiran.
Nou equipament i equipament que havia quedat obsolet i que s'ha de renovar, com poden ser ecògrafs, com poden ser holters, com poden ser altre tipus d'equipament. També renovació de mobiliari que necessiten els centres d'atenció primària per poder atendre bé la gent, mobiliari de professionals, mobiliari també cara als pacients, i petites inversions pel que fa a climatització, a canvi de calderes.
El vicepresident Pere Aragonès i la consellera Vergés han presentat el plan al CAP de Sant Martí, a la Verneda, que cobreix 50.000 persones. En aquest CAP s'invertiran 70.000 euros per insonoritzar una sala i comprar un ecògraf, i també s'incorporaran 2 metges nous.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Tret de sortir del judici per les 111 obres d'art sacre de les parròquies de la Franja. El litigi enfronta d'una banda l'arcabisbat de Barbastre-Montsó i de l'altra el bisbat de Lleida, que reclama 83 d'aquestes obres com a pròpies, i el Consorci del Museu Provincial. Avui han declarat els bisbes de les dues diòcesis. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Javier Pérez, ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar a la justícia civil.
Es triste porque yo hubiera deseado que no hubiéramos llegado a este punto, pero por otra parte tengo que confesaros que he hecho todo lo posible para que de manera dialogada pudiéramos llegar a otro acuerdo que evidentemente es lo que esperábamos. No ha podido ser, bueno, pues yo creo que también a los pobres nos asiste la justicia.
L'advocat del bisbat de Barbastre-Montsó, Joaquín Guerrero, ha exposat els arguments que utilitzarà en el judici civil.
Hubo un juicio en Lérida, concretamente no en Aragón, sino en Lérida, en el cual el juez dijo que esos bienes no eran del obispado de Lérida. Además de toda una historia que ahí está, que es la que jugó la Iglesia cuando este asunto se sometió en principio a los tribunales de la Iglesia.
Aquest dijous el judici ha començat amb les declaracions del bisbe de Lleida i el de Barbastre-Montsó. Està previst que la vista s'allargui dos dies, ja que estan citades una desena de persones entre testimonis i pèrits.
El Seguici Popular de Tarragona no sortirà a rebre el nou arcabisbe. La cerimònia, que tindrà lloc el pròxim 8 de juny, no comptarà per primera vegada amb el Seguici com a protesta pels recents casos d'abusos sexuals apareguts en el si de l'Església a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
S'ha decidit amb 17 vots en contra, 11 vots a favor i una abstenció. Aquesta votació ha sigut secreta i en una urna. Quan es va començar a debatre aquesta qüestió, es va parlar que tothom respectaria la decisió, sortís el que sortís. La consellera de Festes, Begoña Flori, ha volgut destacar el respecte amb què s'ha debatut la qüestió i la pluralitat.
Bueno, de participatiu, com sempre hem fet amb l'àmbit de festes, perquè aquest protocol ha sigut un protocol dels més participatius de la història, la revisió última que vam fer, que va durar dos anys. La dinàmica que té la Festa de Tarragona és una dinàmica, per una banda, molt regulada en el propi protocol, però a la vegada molt oberta amb aquestes qüestions extraordinàries, i jo crec que això és un valor en positiu.
La consellera ha recordat que l'arcabisbe entra igual i que l'Ajuntament facilitarà allò que pugui li demanin. També ha comentat que des de l'arcabisbat s'havien posat a disposició de la ciutat i respecten la decisió.
Doncs precisament víctimes, Fiscalia i Ajuntament de Barcelona han recorregut la decisió de mantenir en llibertat l'exprofessor d'Educació Física dels Maristes de Sants, Joaquim Benítez, fins que la sentència sigui ferma.
Les tres acusacions han presentat un recurs contra la decisió de l'Audiència de Barcelona de mantenir en llibertat Benítez fins que la sentència de 21 anys i 9 mesos de presó sigui ferma. L'Audiència argumenta que no hi ha risc de fugida ni de reiteració delictiva. Sí que va acordar, però, mantenir les mesures cautelars, entre elles la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer setmanalment davant la policia, a més de prohibir-li comunicar-se amb les víctimes i realitzar activitats amb menors.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Premià de Mar homenatjarà la lluitadora antifeixista desapareguda recentment, Neus Català, dedicant-li un carrer al municipi. És un dels 16 noms amb els que el consistori designarà nous carrers o espais que de moment no tenen denominació. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer.
Entre aquestes destaca la denominació de Gran Via de Neus Català pel nou tram de la Gran Via, i destaca també la presència entre el paquet de molts altres noms de dona, de referències a les antigues partides premianenques i de figures històriques del nostre país. Les idees de la comissió van ser aplaudides sobretot per Coalició d'Esquerres i Crida Premianenca. Escoltem els regidors Rafa Fernández i Andreu Mumbrú.
Que només un 26% dels carrers de Premià de Mar porten nom de dona. Neus Català és un exemple, perquè és un exemple de dona, és un exemple de republicana, és un exemple de lluita.
Valorar la necessitat de recuperar la memòria local amb la recuperació dels noms de les antigues partides i especialment de recuperar aquesta memòria republicana i aquesta memòria en clau de dona.
En cap cas comportarà canvis d'adreça postal, perquè en aquests espais encara no hi consta cap habitatge.
Davant la davallada de les reserves, el Banc de Sang de Terrassa ha posat en marxa una campanya especial de donacions. L'objectiu és augmentar el nombre de bosses de sang, però també posar les donacions del moll de l'os. Es pot donar sang fins al proper 30 de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Cristina Vargas, bona tarda.
Bona tarda. La campanya especial de donació del Banc de Sang de Terrassa té com a objectiu mantenir un bon estat de les reserves. Ara a Catalunya hi ha sang per uns 8 dies, però hauria d'haver-hi per uns 10 dies. Poden donar sang 4 vegades l'any als homes i 3 les dones. La doctora Ana Jaramillo és l'hematòloga del Banc de Sang de Terrassa.
Específicamente esta campaña la estamos haciendo porque justo ahora que viene la época de verano hay cambios de hábito y esto hace que las donaciones bajen. Como sabéis, como siempre os informamos, necesitamos aproximadamente en torno a 800 a 1.000 transfusiones cada día aquí en Cataluña.
La campanya també vol posar especial atenció a les donacions de moll de l'os. Per aquest motiu, des del Banc de Sang fan una crida als homes d'entre 18 i 40 anys per fer-se donants, ja que la possibilitat de trobar un receptor compatible és de 4 entre 10.000.
Dissabte arrenca la temporada de vigilància de les platges del Maresme. De moment, el Servei de Salvament i Socorrisme comença a funcionar en 3 de les 4 platges de Mataró, Varadó, Callao i Ponent. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Comença així la temporada mitja i la cobertura s'efectua durant els caps de setmana i els festius. A partir del 16 de juny començarà la temporada alta i el servei s'estendrà també a la platja de Sant Simó i passa a ser servei diari. Aquest és el segon any que l'empresa Proactiva s'encarrega de la vigilància i el salvament de les platges de la ciutat de Mataró, que durant la temporada alta comptaran amb 16 socorristes. Al llarg de la temporada, la Creu Roja oferirà el servei de bany adaptat, posant la cadira amfíbia a disposició de qui ho necessita a la platja del Varadó. Per tercer estiu consecutiu, l'horari serà des del proper dissabte fins a l'11 de setembre, de 10 del matí a 7 de la tarda.
Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire, marxen d'on soc, no tenen sentit ni per què ni repòs.
En cultura, a Tàrrega ja escalfen motors per l'Embarrat 2019, el Festival de Creació Contemporània que exhibirà el 24 i 25 de maig una vintena de projectes artístics sobre el concepte de progrés. Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva, bona tarda.
Bona tarda. Aquest certamen té com a objectiu divulgar l'art i el pensament entre societat, incentivar la creació artística i promoure el patrimoni cultural. Figura en el programa d'aquest 2019 la tradicional exposició La Gran Màquina 6, concerts audiovisuals, performance, DJs i, per als més petits, El Petit Embarrat. Escoltem Jesús Vilamajor, director del festival.
D'any, l'exposició de la Gran Màquina és la part principal del festival, a partir de la qual s'articula la resta de la programació i també articulant aquesta idea sobre el progrés, que és el lema principal d'aquest any. Hem participat més o menys 200 artistes d'arreu del món i hem fet una selecció de 20 projectes, tots ells vinculats en el progrés des de diferents perspectives.
El festival Embarrat tindrà lloc al Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat del 24 al 26 de maig.
Sovint m'enfado amb el teu món petit, tancat, humit i sense retorn.
I aquest cap de setmana arriba a Vic una nova edició del So de Cases. Serà la quarta i un any més. El nucli antic de la capital d'Osona acollirà aquest projecte basat en la música i el patrimoni que enguany renova gran part dels escenaris. El 9FM, Clàudia Dinarès.
La terrassa de la Casa Vilarrúbia, l'assecador de Can Riera i la capella de la Casa Prat de Saba se sumen a espais tan consolidats del So de les Cases com són la cripta de la catedral o l'edifici de l'Ajuntament de Vic. De divendres a diumenge hi ha previstes 123 actuacions de petit format a càrrec d'una vintena d'artistes. Seran els protagonistes d'un projecte consolidat cada vegada més estratègic per la ciutat, ho explica Anna R., alcaldessa de Vic.
Estem fent cada vegada més un projecte referent i que ja no només volem que quedi a nivell de ciutat, sinó que agafi cada vegada més força, doncs, tant a comarcal i com a país. Vol dir que jo agraï a tots els que ens heu obert les vostres portes, que obriu la ciutat i que fareu, doncs, que aquest cap de setmana la gent gaudeixi i vibri.
L'accent osonenc a la proposta d'enguany el posaran, entre d'altres, Joana Serrat, Nando dels Nyandú i l'Orquestra de Cambra de l'Escola de Música de Vic.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Astralpul Sabadell a un partit del 50è títol de l'equip de waterpolo femení.
Després de derrotar el Sant Andreu per 13 a 11, el Club Natació Sabadell tindrà l'oportunitat dissabte a la piscina Pere Serrat de segellar el campionat i sumar la novena lliga consecutiva, que significaria sumar 50 títols entre competicions estatals i europees. En cas les barcelonines aconsegueixin empatar la sèrie, el campió es decidiria diumenge en el partit definitiu de nou a Can Llong.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Un pas més i l'Astralpool Natació Sabadell haurà signat la temporada perfecta. El conjunt de David Palma es va imposar ahir al Sant Andreu per 13-11 en el primer partit de la final de la Lliga Premat de Waterpolo Femení i dissabte pot posar la cirereta amb el cinquè títol del curs. Les andreuenques segueixen apropant-se de mica en mica al nivell de l'Astralpool. Ahir van fer la goma durant tot l'enfrontament i es van veure penalitzades per un parcial de sortida de 3-0. Dels 13 gols del club, 9 van arribar en situacions de superioritat. Una de les claus de la victòria, l'altra va ser la aportació coral en atac. 6 jugadores van acabar amb dues dianes i l'altra va ser obra de la nord-americana Maggie Stephens. Si la sèrie no torna a Sabadell, el d'ahir va ser el seu últim partit a Can Llong abans de tornar als Estats Units.
Sant Andreu és un equip molt fort i tenen moltes jugadores que con mucho potencial cada vez, cada parte, cada minuto. Entonces, es una guerra de partido y eso es lo parte más divertido, porque es un equipo muy, muy fuerte.
Dissabte a les 6, l'Astralpool tindrà l'oportunitat a la Pere Serrat de sentenciar la final aixecant el novè títol de Lliga consecutiu, una fita que mai abans cap equip ha aconseguit.
En hoquei sobre patins, Manlleu i Palau saben que el títol es decidirà l'última jornada.
El Manlleu afronta l'últim duel de la temporada a casa contra el Vilassana, sabent que passi el que passi es jugarà el títol de Lliga el pròxim cap de setmana a la pista del Palau. Resten només dues jornades per finalitzar l'hoquei Lliga femenina i ni molt menys el campió està decidit. Tot decidirà el cap de setmana del 25 i 26 de maig amb l'enfrontament directe entre Palau i Manlleu.
L'Espar City Lip Girona haurà de definir els primers punts de la propera temporada durant aquest mes de maig.
La participació o no a l'Eurolliga marcarà la confecció de la nova plantilla. De moment ja s'ha confirmat la marxa de Júlia Reisingerova al València Bàsquet, mentre que Williams ha fitxat pel Montpeller. Qui s'espera que confirmi la seva continuïtat el més aviat possible és Eric Surís.
I en bàsquet, Raül Laita no continuarà al Vic.
El Vic ha confirmat que el fins ara entrenador Raül Laita no continuarà la temporada vinent a la Lliga EVA. El club busca un entrenador que assumeixi el repte de lluitar novament per l'ascens després d'una temporada molt difícil a l'Alep Plata. Els americans Jacobo Von Campbell i el canari Samu Domínguez són les primeres baixes confirmades.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Anna Mora, llibreria Macondo.
Open, d'Andrea Gassi. La primera vegada que em van presentar aquesta novel·la va ser un comiat amb molta confiança perquè sempre l'encertava. Em va presentar una cartolina plena de comentaris d'autors que jo respectava, David Trueba, Juan José Millás, Alessandro Barico. Tots deien coses com es llegeix amb ganes de més, no he pogut parar de llegir. Li vaig dir quina novel·la és. Vaig girar el cartró i vaig veure la foto d'Andrea Gassi, el tenista. Li vaig dir no i ell em va dir sí. El tennis m'interessava poquet. Havia seguit a Rafa Nadal i a Sergi Bruguera, però tant com per llegir-me la biografia d'un tenista que no coneixia massa, em va dir, llegeix 20 pàgines. 20 pàgines, si us plau. Vaig fer clicàs. Vaig llegir 20 pàgines i quan vaig acabar aquelles primeres pàgines, vaig buscar el partit a YouTube, el partit que acabava de llegir. I així vaig llegir aquest llibre sense poder parar. Aquest llibre comença el 2006, quan Andrea Gassi té 36 anys i està a punt de retirar-se. I comença amb un partit amb el grec Marcos Baghdatis i serà un partit molt dur. Andrea Gassi sempre reconeix que ell odia el tennis perquè s'ha vist obligat a jugar, ja que el seu pare, des que ell era petit, volia tenir un jugador de tennis a casa i va fer tot el possible per aconseguir-lo. Andrea Gassi juga al tennis, però hi ha un moment que ell se n'adona que ha de continuar jugant perquè no s'és. Perquè no ha estudiat i no sap fer una altra cosa que no sigui jugar a tennis. Aquest llibre està molt ben escrit, però és que darrere hi ha un gran escriptor, Moehringer, un premi Pulitzer, el que Andrea Gassi va convèncer d'escriure aquestes memòries. Ell no apareix enlloc, només als agraïments, perquè, com diu Moehringer, és el llibre d'Andrea Gassi. Andrea Gassi parla de la seva vida amb molta naturalitat, com si estigués parlant amb un amic. I és el que tu sents quan estàs llegint aquest llibre i quan el tanques, que és el teu amic, que t'ha explicat com si un amic teu t'estigués explicant la seva vida i els seus problemes. Per això, quan diu David Trueba, se lee con ganas de más, té tota la raó del món, perquè quan tanques el llibre, el que vols és continuar sabent de la vida d'Andrea Gassi.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio